Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. 12 i 20, puntuals com sempre, després d'escoltar aquesta història, aquesta gran història al Herrera en Cope. Nosaltres també n'explicarem avui, i demà també, eh? Estem a dijous avui, 22 de febrer del 2018, hores d'ara. Doncs han baixat les temperatures, respecte a ahir i abans d'ahir. Ara, amb 7 graus, buscarem la previsió meteorològica amb l'Agència Estatal de Meteorologia i amb l'Anna Borrell. Després ens posarem al dia de l'actualitat informativa. Estarà amb nosaltres avui la Rosa Mari Salmerón, la regidora no adscrita fins dilluns al grup del PDeCAT i Unió de l'Ajuntament de Lleida i ara, doncs, dins de l'equip de govern. Estarà amb nosaltres avui i, bàsicament, li preguntarem: hola, Rosa Mari, com estàs? Explica'ns la teva versió dels fets, perquè comences a llegir premsa i xarxes socials, ja ni t'explico, i potser ens interessa també saber la seva versió dels fets. Doncs per això l'hem convidat i per això estarà aquí amb nosaltres. També parlem de salut i de nutrició amb el Christian Didier i encara ens quedarà temps perquè el Joan Bellmunt ens dugui directament cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, amb el David Velasco, la nieve en la Cope, amb totes les propostes de l'activitat, de les activitats que es desenvolupen a les estacions hivernals de cara al cap de setmana, gruixos, estat de les pistes, tot plegat fins a les dues. Però la previsió meteorològica, que també ens interessa. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel poc ennuvolat avui a les comarques de Lleida, tot i que aniran creixent intervals de núvols. En canvi, el Pirineu es manté més ennuvolat i no descartem algunes nevades febles avui cap a la Vall d'Aran. Les temperatures baixen, hi haurà màximes de tan sols 10 graus a Lleida, 11 a Balaguer, 9 graus a Tàrrega, a la Seu 6 graus, a Viella 0. El vent continuarà fluix i variable. Demà esperem una jornada assolellada a les comarques de Lleida, cel poc ennuvolat en conjunt, temperatures sense canvis, de dia, de nit baixaran més, especialment al Pirineu, amb glaçades localment fortes en aquest sector. S'activaran avisos grocs aquesta matinada fins demà al matí per mínimes de 6 sota 0, Pirineu, Vall d'Aran principalment, tot i que també en altres punts les mínimes baixaran del 0. A Lleida, per exemple, 2 graus negatius, a Balaguer, a Tàrrega, mínimes de 3 sota 0, a la Seu d'Urgell arribarem als 5 graus sota 0, a Viella fins a 8 graus negatius aquesta nit. El vent es mantindrà fluix, també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ràpidament fem una ullada a la xarxa viària lleidatana amb la nostra informació de serveis. Hores d'ara només és obligatori l'ús de cadenes a la C28, a l'alçada d'Altaneu, al port de la Bonaigua. Per tant, en els dos sentits de la circulació, obligatori cadenes. Un brot de gastroenteritis aguda a la Cerdanya afecta 147 persones, la majoria menors. Els primers símptomes van començar a aparèixer ahir dimecres, abans de l'hora de dinar. El grup de mòbil on el treballador de l'Institut de Lleida, de l'Institut Samuel Giligaia, compartia fotos eròtiques amb alumnes, es deia Orgia. L'home, de 39 anys, enviava imatges d'ell nu i feia comentaris de caràcter sexual i insinuacions a quatre noies d'entre 15 i 17 anys. I Tacho Benet assegura que li agradaria que l'obra censurada a Arco es pogués exposar a Lleida. L'empresari i cofundador de Mediapro diu que, indirectament, ha rebut dues propostes per exhibir-la a la capital del Segrià. Recordem que després de que fos censurada a Arco, Tacho Benet va comprar tota la col·lecció. I la Universitat de Lleida referma el seu compromís amb Igualada i oferirà 5 graus i 2 màsters pel proper curs. Al campus de la capital de l'Anoia s'hi farà un grau dual inèdit en tècniques d'interacció digital i computació. I avui, a les 8 del vespre, tret de sortida de la 22a edició de l'Animac de Lleida. El tret de sortida serà amb la jornada inaugural i, a més, amb la projecció de les quatre estacions de Vivaldi animades, que comptaran amb la música en directe de l'orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida amb el seu director Alfons Reverter. Des d'avui i fins al proper diumenge, 312 obres seran les que es mostraran en aquesta mostra de cinema. Busquem l'actualitat esportiva amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Finalment, el Cadí no va aconseguir donar la campanada. En bàsquet femení va perdre davant del Saragossa 64-58 i manté, tot i això, manté la plaça de playoff al perdre els seus rivals, que ja vam dir que tenien també unes sortides amb problemes.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que fem memòria, com cada dia, amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
22 de febrer, però de l'any 93. De
doncs,
què es parlava?
Pues mira, en principi hem d'anar al cementiri de Lleida.
Vaja, home.
Però no per males notícies. Ah. Es projectava unes galeries cobertes de vidre. L'inversió en el nou departament del Sant Crist seria de 75 milions de pessetes i el modern disseny havia previst un porxo per contemplar els jardins. Una vegada completat tot el projecte de gran departament, tindria capacitat entre 6.000 i 7.000 nichos, unifamiliars o de planta, fins 4 pisos d'alçada. La previsió era de construir 680 nichos en un any. És, ho recorden ara, bueno, ho veuen ara, no? Tots els lleidatans, el que és cobert, aquella, tota aquella zona coberta, sí. Però jo no sé si des d'allí es contemplen els jardins, ho he de mirar quan torna al cementiri, perquè aquí diu que era, es feia amb la finalitat de que es poguessin contemplar els jardins. No ho, sé.
Bueno, no ho sé,
ho tinc una miqueteta espès.
No sé si és un lloc per anar a passejar i contemplar els jardins.
Ja ho miraré, quan hi torna al cementiri, a veure si és així.
Hi ha gent per tot.
Exactament. També la paeria va instal·lar 79 telèfons que van sol·licitar persones de més de 85 anys. Un servei molt necessari i molt útil per a persones amb dificultats, amb una atenció molt ràpida i atenta. L'usuari solament havia de despenjar el telèfon per contactar amb una persona que atén el servei i avisava als sanitaris si convenia. El cost per l'usuari era de 150 pessetes mensuals en concepte de manteniment. Els jubilats que ho sol·licitessin no havien de fer cap despesa per la connexió ni per l'aparell.
Bueno, això és com un teleassistència, per entendre'ns.
Que continua ara la medalleta que diem ara, la medalla que es porta penjateta.
És veritat, però també hi ha el telèfon a casa per parlar.
Bueno, és que té que ser el telèfon, sí. I té que ser, eh? Llavors tens la medalla, apretes i et contesten. Pel telèfon te surt una veu.
Sí.
I et diuen què necessita i a través d'allí parles. Però vull dir, no cal despenjar el telèfon.
No.
És molt pràctic.
Ho fan fàcil,
és molt
com
pràctic.
Ha de ser.
Sí. Vilanova de Segrià va fer un referèndum local per canviar les dates de la festa major. L'índex de participació solament va arribar al 20%.
Ai.
Es passaria del 8 de setembre al tercer cap de setmana de juliol. Suposo que per tindre més visitants. I també s'estava qüestionant, això sí que és curiós, la nova patrona de la festa major d'estiu. O sigui que qüestionaven, suposo, el que tenien i buscaven una nova patrona.
Ah, però això no a Lleida, el de la patrona.
A Vilanova de Segrià. No, a Lleida no. A Vilanova de Segrià. Continuem. Contrabandistes de la Seu d'Urgell van denunciar a la Guàrdia Civil els traficants de tabac i van manifestar que els agents els exigien diners. Estem parlant de l'any 93. Els abusos i extorsions eren insostenibles els últims mesos i demanaven més de 2 milions de pessetes al mes a canvi de via lliure pels contrabandistes. El contraband de tabac ros va generar una autèntica màfia policial, entre cometes. I acabem parlant de la coordinadora per la defensa de la línia de la Pobla. Es va reunir per demanar connectar el tren de la Pobla a les grans ciutats. Proposaven adequar els horaris per poder coincidir amb d'altres línies. Res més per avui.
Molt bé, Mari Carmen.
Fins demà.
Demà hi tornem, eh?
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Paso por unos barrios donde hay unas casas increíbles. ¿Qué digo, casas? ¡Palacios! ¿Y crees que me dan envidia? Pues no, ¿cómo voy a tenerla si estreno coche nuevo y estreno ser todista? Si disfruto de doble felicidad.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja ho hem dit al principi del programa, avui està amb nosaltres la Rosamari Salmerón. Rosamari, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Rosamari, com estàs?
Bé.
Estàs bé?
Sí.
Tu t'agrada ser el centre, el focus d'atenció mediàtica o no?
No. Jo sóc una persona d'aquelles que si puc dir una cosa amb dues paraules no et dic cinc, saps?
Per això et pregunto com estàs, perquè déu-n'hi-do quina setmana.
Sí, bueno.
Públicament, déu-n'hi-do quina setmana, per tu suposo que el rum-rum devia de començar abans.
A veure, és una decisió difícil, una decisió molt pensada, una decisió meditada i que, òbviament, no és una decisió fàcil ni que puguis prendre d'un dia per l'altre, ni sola, ni res. Vull dir, és una decisió que se va prendre amb el partit d'Units per avançar, al qual milito, i una decisió amb la qual doncs, també tot el meu entorn doncs, ha estat d'acord i tota aquella gent, doncs, militància i gent que me van donar suport en les eleccions del 2015 i que pues, continuen estant allí, doncs també han apoyat aquesta decisió.
Anem a posar en antecedents, jo suposo que tothom ho té clar, però any 2015, eleccions municipals, a les eleccions hi va el grup de Convergència i Unió, l'any 2015 era el grup municipal de Convergència i Unió, després hi ha la separació de Convergència i Unió, després a sobre Convergència desapareix i passa a dir-se el PDeCAT, Unió també desapareix fa...
Un any se va dissoldre.
Un any aproximadament. Yes. Apareix també un altre partit que és Units per avançar. I a tot això, doncs, evidentment, a la paeria, l'Ajuntament de Lleida, el grup segueixen el grup de Convergència i Unió, tot i que s'ha rebatejat o s'ha intentat com grup del PDeCAT i Unió. Rosamari Salmerón, tu venies d'Unió Democràtica.
Sí. Jo, bueno, als 18 anys ja vaig començar a militar a Unió Democràtica i fins que va desaparèixer, doncs, vaig estar militant a Unió Democràtica. Mm-hmm.
I fa dilluns anuncies públicament que deixes el grup municipal del PDeCAT i Unió a l'Ajuntament de Lleida, passes a ser regidora no adscrita i alhora, amb roda de premsa es signa un acord entre Units per avançar i el grup del PSC a l'Ajuntament de Lleida, amb el qual, entre d'altres coses, és un acord pel que queda de legislatura fins al proper maig del 2019, que un any i dos mesos, i en el que si t'incorpora dins de l'equip de govern.
Sí, a veure, jo penso que era natural, que no és un canvi brusc, sinó que doncs, Unió desapareix, es crea Units per avançar, un dels partits doncs, en el qual hi ha molta gent d'Unió Democràtica, i seguint les mateixes línies. Jo sempre ho he dit, i el que no podia ser o que no era natural és que a vegades doncs, votis a favor de la desconnexió quan tothom sap que jo no estic pel procés, o quan jo vaig a la ràdio o he anat a la ràdio durant tots aquests temps, a les tertúlies, doncs que és que ha sigut sempre la meva opinió. S'ha de dialogar, s'ha de buscar el consens, hi ha dos bandes, hi ha dos pols oposats, el sí i el no, i no pot ser. Llavors, clar, òbviament, doncs, Units representa doncs, totes aquestes idees polítiques i aquests valors que jo represento. Llavors, doncs, òbviament, crec que és per fidelitat a les meves idees polítiques, per fidelitat a tots aquests votants i a aquesta gent doncs, que em van donar suport al 2015, quan jo no parlava ni de República Catalana, ni parlava d'independència, ni de procés d'unilateralitat, doncs havia de fer el pas a regidor no adscrit.
T'han acusat de trànsfuga.
Sí, bueno, una de les moltes coses que s'han dit sobre la meva persona. A veure, un trànsfuga és aquella persona que canvia de partit, que canvia d'un carnet per un altre. Jo no he canviat de partit. Jo era d'Unió Democràtica i he seguit amb Units. Que és un nom diferent? Sí, però és el mateix. El grup de Convergència i Unió va deixar d'existir, o sigui, la federació... com, o dir-li coalició, perquè en aquests termes de transfugisme ve a ser el mateix, no existeix ni Convergència ni existeix Unió. Llavors, a part penso doncs, que la deriva que ha agafat el PDeCAT no és la mateixa que el Convergència d'Unió de fa 4 anys o de 3 anys. En cap moment es parlava, com he dit abans, de República Catalana, de declaració unilateral d'independència, de res de tot això. Llavors, vull dir, és que trobo que si se m'acusa a mi de transfugisme, també es podria acusar per aquesta regla de 3 a la gent que ha passat de Convergència a PDeCAT.
Quin canvi,
no? Jo, a més, no he aconseguit que una persona sigui alcalde, ni que una persona deixi de ser-ho, ni canviar les majories.
Bueno, clar, perquè ho dic perquè també a la hemeroteca ha emergit el tema de l'any 89.
Sí, se m'ha comparat amb persones que realment el que van fer va ser canviar-se d'un partit, a un altre, cosa que jo no he fet, i fer que aquella altra persona de l'altre partit contrari fos alcalde. Vale? No té res, absolutament res a veure amb el que he fet jo.
T'han ofert la regidoria d'ensenyament.
Bueno, ser la responsable de l'àrea d'educació, però la regidoria no es crea cap regidoria nova, la regidora continua sent la Montse Parra. Simplement les competències en educació.
Et va influir això, a fer el salt, a fer el canvi?
No. No, jo el que tenia clar és que no em sentia bé amb mi mateixa i que la gent m'ho deia. Per què estàs votant això? Per què estàs votant aquestes mocions, quan no hi creus?
Clar, el canvi del 2015 ha sigut palpable, des de quan us vau presentar a les eleccions de l'any 2015, la situació política que hi havia llavors i la que teníeu vosaltres, el grup municipal, fins ara ha sigut un canvi, però quasi bé de setmana a setmana.
Sí, ha sigut un canvi important, per això d'aquí doncs aquesta decisió.
I l'any 2019... El maig?
Doncs no sé, ara mateix, com veus, estic una mica aterrissant de tot aquest moviment, de totes aquestes coses doncs, que estan passant en una setmana. Vull dir que calma.
Ja suposo que t'has explicat de moltes maneres, però demà teniu ple.
Sí.
Demà hi ha ple, suposo que no t'asseguràs on t'asseies habitualment.
No.
No sé què t'esperes al ple de demà.
Bueno, que tot això que s'ha dit per les xarxes em digui a la cara. Espero. Això és el que espero, i que se'm digui moltes paraules, gairebé totes desagradables, i també, bueno...
No, només des dels teus antics companys o des de tota la resta?
No, a veure, pensa que l'oposició doncs, sempre aprofita per poder atacar.
De qui t'has sentit més decepcionada aquests últims dies?
Bueno, en general, doncs, de totes aquelles persones que han faltat a la meva persona i han faltat a la veritat, doncs per ficar-me un clixé que no és. I perquè hi hagi una paraula que qualli a la ciutadania quan no és certa.
D'ara en van, il·lusionada?
Sí, sí, la veritat és que sí, doncs és un nou projecte, amb ganes doncs, de treballar per Units per la ciutat de Lleida, de fer doncs, un bon grup de treball i d'anar creixent, i amb ganes també d'agafar les responsabilitats en l'àrea d'educació, doncs, que és un àmbit molt bonic, que m'il·lusiona molt. Doncs, a veure, soc mare de família, tinc dos nens amb edat escolar i soc usuària d'aquests serveis, i òbviament doncs, vull que funcionin, vull que estiguin a la línia màxima, i que tot rodi.
Evidentment, us coneixeu tots a Lleida, jo crec que això és bo. Has tractat ja amb Montse Parra?
Sí.
És diferent la manera de tractar ara?
No, la Montse doncs, crec que és una persona molt afable, que sempre, si et pot ajudar, sempre t'ajudarà, i per tant, no m'havia mostrat a mi personalment cap altra cara.
Molt bé, doncs, escolta, que t'agraeixo, que sé que has fet molt poques entrevistes... De fet, ens ha dit i ens ha repetit el que ja has dit i ha repetit, i el que, és que jo crec...
És que és el que hi ha, Ricard.
Es podria aprofundir més i preguntar més, però crec que acabaríem donant voltes al mateix tema tota l'estona. Ho has deixat clar a la primera pregunta.
Sí.
El que crec que li interessa a la gent saber el procés, com ha anat, què és i què no és. Per tant, Rosa Maria, t'agraeixo que haguis vingut avui aquí amb nosaltres, que haguis parlat sense cap mena de tabú, demà ple, i suposo que tornarà a haver soroll mediàtic, però crec que la ciutat el que necessita és, després d'aquest soroll mediàtic, que tampoc el podem evitar, que la setmana vinent ens tornem a posar a treballar per la ciutat.
Exacte, això penso que és l'important. En lloc de parlar tant de les persones, potser l'important és que parlem de la ciutat de Lleida, que tractem els ciutadans amb respecte i que fem el millor per ells.
Rosa Maria Salmeron, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, merci.
Aquest 2018 tinc el propòsit de treure'm el carnet de conduir.
Bona decisió. I si penses en Autoescola Sant Joan, segur que l'encertes de ple.
Ja ets el tercer que m'ho diu.
És que tenen un equip de professors molt ben preparats i amb l'objectiu de que aprovis.
Vaig a demanar informació.
Autoescola Sant Joan, 55 anys d'experiència a Lleida i 20.000 alumnes aprovats. A Barretema hi ha el 16 Pardinyes, 973-222-679 o a la web santjoan.cat.
Dynamic Wash més a prop teu. Nou rentador a Lleida del grup Dynamic Wash. Antic Janot. Tren de rentat interior i exterior i et deixem les llantes com a noves. Especialistes en tapisseries i nou servei de neteja a fons dels pèls de les mascotes. Diversos tipus de neteja per adaptar-nos a les teves necessitats. Al polígon Neopark 11 i a Cronista Muntaner 25, Cap Pont, Antic Janot. Obert des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda. Consulta la web dynamicwash.net.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I de salut i de nutrició anem a parlar ara, a continuació, justament amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, yo... se nota que el día va alargando, ¿eh?
Sí, se va alargando, pero yo tengo muchas ganas de verano ya.
Sí.
Ya, pero ya. Además, siempre lo he dicho, mi verano empieza antes.
Pero entonces... tú no pasas calor en verano.
Yo, ya sabes que nado, y entonces...
Hombre, pero no todo el día.
Pero entonces ya me apetece mucho. Tengo calor, pues sí, como todo el mundo. Pero necesito... Claro, es que ahora vas a nadar al mar...
Hombre, es otra historia, ¿eh? Además, ahora es la época en la que el agua del mar está más fría, porque además el agua del mar va un poco remolque a la temperatura atmosférica.
Exactamente.
Claro, que tengamos dos días de calor no quiere decir que el agua del mar de golpe se caliente. También, sí. Le cuesta unas semanas. Y es verdad que el agua del mar cuando está mejor es en septiembre.
Sí, sí, está claro. Sí, y además es bastante caliente.
Además, en septiembre últimamente, lo que pasa que colegios e historias no te permiten, pero no es un mal mes para hacer vacaciones, ¿eh? El tema de la costa. Oye, que mira, verano no sé, pero sí que se empieza a tener cerca el tema de la primavera.
Uh-huh.
Y la primavera pasan muchas cosas. Una de ellas, ya sabes, que la primavera la sangre altera. Sí que es verdad que como seres vivos nos vemos afectados por ese renacer, porque hay muchos ejemplos en la naturaleza en que la primavera lo que hace es despertar del letargo y volver a coger fuerzas, revivir todo, los árboles florecen. Y no sé si las personas nos afecta de alguna o de otra manera el tema de la primavera.
Bueno, piensa que cada año tenemos el tema de la astenia primaveral importante. Uh-huh. Es un síndrome importante y pasa realmente.
Uh-huh. Hay un tema que quizá no va ligado al tema de la... Bueno, quizá no, seguro, no va ligado al tema de la primavera, pero que hay gente que sí que dice, oye, va bien reforzarse, que es el tema de la anemia.
Exacto.
Y el tema de la anemia, evidentemente, como todo, debemos saber por qué es causada, pero a nivel de nutrición y de alimentación se puede hacer muchas cosas, ¿eh?
Desde luego. Mira, lo has dicho muy bien, porque antes de... O sea, la anemia es de muy fácil diagnóstico. Siempre que se hace una analítica se puede saber muy claro en analítica qué pasa. Tienes las reservas de hierro muy bajas, porque la anemia, se describe porque tienes la concentración de hemoglobina, es la concentración de aquellas células que arrastran el hierro, ¿no? Uh-huh. Que nos llevan el hierro y el oxígeno a donde tienen que llevarlo, están en baja concentración. Y entonces se detecta muy fácilmente en la analítica. Lo que pasa es que si no nos han hecho una analítica y nosotros tenemos unos síntomas concretos, podemos intuir que podemos estar pasando por una fase de una anemia, ¿no? Una bajada de hierro importante y una bajada de hemoglobina. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué síntomas puedo tener? Porque son muy típicos, muy claros. Lo primero es el cansancio, astenia. Me encuentro débil, cansado. Llego de cara a la tarde con sueño. Tengo sueño durante el día. Y a veces incluso durante la noche me cuesta dormir. ¿Vale? Pasa un poco la... Durante la noche me cuesta dormir y luego durante el día tengo sueño. Sensación de fatiga. Enseguida me canso. Si hago actividad física, cuando la estoy haciendo, enseguida llega que estoy fatigado. No rindo como normalmente pasa. Esto es muy típico, el cansancio. En las mujeres, sobre todo, suele pasar que hay pérdida de cabello. Se cae el cabello fácilmente. Uh-huh. Y hay una percepción de palidez en la piel, en general, y los ojos incluso, muy sutil, no es una palidez muy marcada, pero sí que hay una percepción, y tú cuando te ves en el espejo, te ves un poco más pálido.
Lo notas,
un poco más pálido de tu color normal, ¿no? Entonces, si tienes alguno de estos síntomas, pues puedes pensar que puede haber una anemia. Entonces, ¿por qué está provocada? Lo que normalmente pasa, a no ser que sea una anemia muy atípica, es que tienes una pérdida. Hay pérdidas de alguna manera. Por ejemplo, las mujeres que ya tienen por pérdidas menstruales, cada mes hay pérdidas de sangre, pues normalmente pues puede haber una anemia, ¿vale? Es muy típico las pérdidas. Pero también pueden haber pérdidas que no nos damos cuenta. Por ejemplo, en la orina, en las heces, ¿vale? Podemos, cada día, si tenemos una pequeña pérdida en las heces, pues allí hay unas gotitas que se van perdiendo y no nos damos cuenta, a no ser que sea muy grande la pérdida, ¿no? Incluso en los que hacemos deporte, con microrupturas, microlesiones, las pies, ¿no? También hay pérdidas. Entonces, si tenemos una anemia, importante saber que la tenemos, y segundo, los síntomas que sentimos, y tercero, por qué la estamos pasando. Porque de esa manera puedes atajar el problema. Dice, mira, pues si tengo un problema que estoy perdiendo gotitas de sangre a nivel intestinal, a ver qué pasa, ¿no? Hay que detectar, es una detección precoz de cáncer de colon, por ejemplo. O si a lo mejor una mujer tiene una regla muy exagerada, una muy abundante cada día, y le dura una semana, incluso dos semanas, pues bueno, aquí hay que consultar el médico, el ginecólogo, ver, a intentar regular todo este espacio. Entonces, una vez se cubre todo esto, dices, bueno, pero es que yo no me pasa nada de eso. Entonces, aparece el tercer factor y es, bueno, pues posiblemente es que tienes una ingesta, una comida muy baja en hierro.
Claro.
¿Vale? Que es una de las posibilidades. Y pasa, es muchísimo pasa, ¿no? Entonces, el hierro se ve afectado por tres factores. Uno es que yo coma hierro, o sea, los alimentos ricos en hierro, que hay gente que peca de esto. Luego está la combinación de alimentos que yo hago, me puede favorecer a que yo lo absorba o no. Y tercero, la capacidad que yo tengo de absorberlo, porque esto es una capacidad innata, ¿vale? Hay personas que absorben poco, por ejemplo, los celíacos. La celiaquía es una enfermedad que absorbe poco hierro. Bien, entonces, ¿cuáles son los alimentos ricos en hierro?
A ver.
Los típicos. Carne de ternera, carne roja de ternera y de cerdo. Pensar que el hierro hay de dos tipos en la naturaleza, los que vienen de las plantas y los que vienen de los animales. A veces la mala suerte de que el hierro que mejor se absorbe es el que viene de los animales, ¿vale? Y este que viene de los animales, especialmente la carne roja, es la concentración importante de hierro, ¿vale? Y luego están las aves. Las aves en general, por ejemplo las codornices, tienen una concentración muy alta de hierro, así como el pavo, incluso el pollo, ¿vale? Pero entonces aquí es importante que las personas que tenemos una dieta variada y equilibrada, introducir alimentos de origen animal, pues las veces que corresponda. El pescado también es fuente de hierro, es rico en hierro. Y luego tenemos alimentos que son de origen vegetal, que son ricos en hierro. Pero tienen un problema, y es que este hierro que está en las plantas se absorbe muy mal. Por ejemplo, las lentejas es un alimento muy rico en hierro. Cuando lo analizas, es muy rico en hierro. Pero se absorbe fatal, es como si no comieras a veces.
Ah.
¿Vale? Porque el intestino, pues ese hierro, esa forma que tiene, porque tiene una forma concreta, el intestino lo absorbe muy mal.
O sea, la lenteja es buena como buena legumbre para otras cosas, pero para proveernos de hierro, no.
No especialmente, ¿vale? Entonces, bueno, hay unos trucos, y es, vamos a combinar unos alimentos para intentar que se absorba lo mejor posible. Por ejemplo, combinar el alimento rico en hierro con un alimento rico en vitamina C. ¿Vale? Aquí viene el hecho de por qué somos tan pesados de decir, cómete una fruta después de comer. ¿Por qué? Porque las frutas son ricas en vitamina C. Y entonces esta vitamina C puede arrastrar el hierro adentro.
Oye, pero Cristian, ¿cuántas veces como nutricionista has oído aquello de, sobre todo la fruta, no de postre, que es malo?
Bueno, pues porque es un mito más, y aquí se dice...
Está muy extendido,
es gratuito,
¿eh?
Muy extendido, es muy gratuito.
O sea, que podemos comer fruta de postre sin ningún problema.
Sin ningún problema, absolutamente. Y de hecho, el comer otras vitaminas favorece la absorción de estos otros minerales, como el hierro. Por ejemplo, pues si comes una lenteja...
¿Las cítricas en especial o cualquier fruta?
Bueno, las frutas en general son ricas en vitamina C, y hay algunas que son muy ricas en vitamina C, mucho más ricas, ¿vale? Pero no tiene por qué ser solo frutas. Por ejemplo, el pimiento rojo es muy rico en vitamina C.
Ajá.
O, por ejemplo, pues la naranja es rica, el kiwi, ¿no? Los frutos rojos de general, las fresas, son muy ricas en vitamina C, ¿vale? Entonces, si tú añades una persona que tiene deficiencia de hierro, un poquito de anemia, añade alimentos ricos en hierro, pues hay que añadir un alimento rico en vitamina C y combinarlo. Es muy importante, porque la absorción mejora muchísimo realmente.
Cristian, aparte de la alimentación, porque habrá quien o ya lo hace, o me lo ha dicho un amigo, o lo he leído... Los suplementos.
Uh-huh.
En hierro, unas pastillas que te comes estas pastillas cada día y ya está.
Sí. Bueno, entonces la medicación rica en hierro, que es el suplemento...
Hablo de las no recetadas, ¿eh?
Bueno, pero en general solo está recomendado o solo está prescrito si la persona tiene anemia.
Correcto.
O sea, si una persona en la analítica tiene una hemoglobina por debajo de 12 o una ferritina muy baja, que la ferritina es donde se guarda la reserva de hierro en sangre... Y entonces se da una medicación, y entonces porque necesitamos subir estos niveles rápido.
Pero eso es temporal, solo
eso
para
temporal,
subir los niveles,
¿vale?
¿Eh?
Solamente. Los demás son como suplementos de vitaminas y minerales. Imagínate que te compras un suplemento cualquiera, que tiene todas las vitaminas y todos los minerales, incluido el hierro.
Uh-huh.
¿A qué es necesario? ¿Se sabe que si se hace una dieta variada y equilibrada? No.
No.
Si no tienes una dieta variada y equilibrada, pues a lo mejor es una opción. Pero no es la mejor opción.
Hombre, la mejor opción es ten la dieta equilibrada, ¿no?
Aprende a comer, desde luego. Entonces, pues tiene su pequeño truquillo, ¿no? El tema del hierro es muy importante, el hierro en la salud. Nos da vitalidad, actúa en innumerables, digamos, procesos del metabolismo, ¿vale? Del sueño, de la fabricación de hormonas, del estado de salud como tal, ¿no? Súper importante tener un óptimo estado del hierro. Y hay mucha gente que tiene bajas reservas de hierro. Entonces, incrementar los alimentos ricos en hierro, y no me quiero dejar los alimentos integrales, muy ricos en hierro, ¿vale? Y los alimentos de origen animal. Y entonces tenemos una situación concreta que son los vegetarianos y veganos, que no comen alimentos de origen animal. Entonces hay que empezar a hacer esas combinaciones con los alimentos ricos en hierro de origen vegetal, combinarlos con la vitamina C. Y, sobre todo, no combinar algunos alimentos, por ejemplo una espinaca que es rica en hierro, tiene hierro, si lo mezclamos con un lácteo, por ejemplo, con una bechamel o algo de este estilo, ¿no? Estas combinaciones de alimentos verdes con alimentos lácteos, esa combinación hace que aún se absorba peor. Aún peor, ¿vale? Entonces, ya sí que no se absorbe nada, ¿no? O por ejemplo, si hacemos unas lentejas, pues... unas lentejas... Estoy hablando de la persona que necesita hierro. Pues
sí,
evitar añadir un lácteo después de postre, por ejemplo. Prefiero la fruta. Y, por último, evitar mezclar el café o el té con los alimentos ricos en hierro. Porque entonces ya no se absorbe.
Vaya.
¿Vale? El café atrapa el hierro y entonces se queda en el intestino.
Curioso.
No se absorbe.
O sea,
entonces hay que espaciar el café y el té, separarlo de las comidas principales.
Vale, o sea, es que al acabar de comer, bebo un café, no sirve, ¿eh?
No sirve, no.
Como mínimo 2 horitas después.
Exacto.
Vaya, pues bueno, son consejos que no se saben, ¿eh? ¿Qué hemos aprendido hoy? Pues que la fruta nos la podemos comer de postre. No, que nos la debemos comer de postre, ¿eh? que siempre viene bien, ¿eh? Lo cual no quita que después a media tarde o a media mañana repitamos, ¿eh? Recordemos que entre dos o tres veces, dos o tres piezas de fruta al día, con lo cual una o dos las podemos colocar como postre de las comidas principales. Por cierto, depende de esto ya también de la persona, ¿no? Pero estas comidas que ayudan a la absorción del hierro, ¿da igual comida y cena?
Sí, sí, sí. Lo importante es, tú localiza aquellos alimentos que son ricos en hierro y entonces ves por ello.
Vale.
Añado los alimentos que me ayudan a absorción, evito los alimentos o las sustancias que me evitan que me baja la absorción y entonces optimizo todo, al menos hasta que me recupere.
Ahora estaba pensando, un día podemos hablar de ello y ya estamos fuera de tiempo, pero porque claro, la cena tiene como un estatus diferente, como claro, después de cenar ya es al final del día, ya después te vas a dormir. Hay mucha gente que piensa, pues oye, la cena nada, ya, que después voy a dormir, no gasto nada. Tendemos a pensar que la cena es diferente y yo no sé si nutricionalmente tiene sentido esta afirmación o no.
Pues te adelanto una cosa.
A ver.
¿Eso es verdad? Pero depende.
Bueno, pues me dejas igual.
¿Qué te parece? Me adelanto a mí.
Bueno, vale, pues venga. Oye, lo hablamos en próximos días.
Vale, vale.
Cristian Didier, nutricionista, el trobeu a Disanta Nutrició, el trobeu també a les xarxes socials, busqueu a Disanta Nutrició, busqueu al Cristian Didier i també els podeu visitar. Alcalde Porqueres 74, que té tot el seu equip disponible perquè aneu a fer les consultes que faci falta. I us recordo que, a més, si és que no us va bé desplaçar-vos, ells atenen a través de Skype, de videoconferència. Per tant, és una manera ja de posar-te-ho fàcil perquè puguis anar al nutricionista, puguis demanar consell, puguis dir, escolta, oye, mira, yo no sé si como bien, no como bien, quizás es la primera pregunta. Yo estoy bien, pero no sé si lo hago bien. Però, escolta, fes una consulta amb el Cristian i el seu equip, que de segur que et faran aquells petits ajustos que t'ajudaran al dia a dia.
Ricard, ¿y puedo decir una última cosa?
Venga.
Mañana, viernes, a las 6 de la tarde, hacemos un taller para las personas que quieran correr la Maratón de Barcelona.
Ah, mira.
Un taller gratuito que vamos a explicar cómo tienes que alimentarte antes, durante la maratón.
Que esto lo decimos siempre, pero siempre viene bien volverlo a repetir, ¿eh? ¿Dónde lo hacéis?
Estamos justo al lado del centro de Disanta, estamos en la farmacia Disanta.
Ajá. Bueno, Alcalde Porqueres 74,
Alcalde Porqueres,
¿no?
76, ese es 76, justo el número, sí, de enseguida. Uh-huh. Y si alguien quiere participar, que me mande por redes sociales un correo o nos llame a la farmacia y reservamos una plaza.
Muy bien, doncs això demà, a les 6 de la tarda, si t'has de preparar la de Barcelona o qualsevol altre marató, o t'interessa el tema, podeu anar a veure'ls. Cristian, ¿tú dónde estarás? ¿En qué kilómetro estarás tú?
30.
Tú estás en el 30, ¿no? Aquello que ya estás a punto de acabar, pero te falta un trecho para dar ánimos, ¿no?
Un buen trecho, vale. Los 12 peores.
Cristian, un abrazo.
Sí, doctor Ricard. Adiós.
Doncs apa, que anem ja directes cap a la una, donem la benvinguda al Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tu i a tots els segarrencs.
Ah, sí? Cap on anem avui?
A la Segarra. Això, que avui anem a la Segarra. Com que anem a la Segarra, cal saludar a tots els segarrencs. Anem a Viver de Segarra.
Viver?
Viver de Segarra,
Viver,
sí,
de Segarra.
Des de Sant Ramon cal agafar la carretera en direcció a Calaf i en haver deixat enrere l'escorial de la Segarra, que és Sant Ramon, trencar l'esquerra vers Iborra i Torà. Ràpidament arribarem a Viver de Segarra. És una població situada en una ondulació del terreny. El poble no és massa gran. Un carrer principal i altres transversals són la configuració del poble. L'església és dedicada a Santa Maria i conserva restes medievals, tot i que el temple va ser refet i bastit amb estil neoclàssic. A la façana principal hi ha un vell escut i data del 1889. Viver ja és documentat l'any 1098. En canvi, s'ha d'esperar més d'un segle per trobar referències de l'Església, un fet que esdevé l'any 1119, amb motiu d'un testament sacramental, un testament que va fer Pons Ollemar, qui en el jurament fet l'any esmentat deixa establerta la seva voluntat i compromís amb la lou i els drets que tenia al castell de Viver, perquè passés a la catedral d'Urgell, a excepció de l'Església, aquí hi ha la referència, la qual n'havia fet donació amb totes les seves pertinences a Santa Maria de Guissona. En arribar a l'any 1183, les referències a l'església de Viver ja són directes. Moment en què Berenguer d'Alta-riba va fer donació econòmica per a obres a Santa Maria de Viver. L'any 1312, l'església de Viver rebé la visita pastoral, la qual es repetiria l'any 1315, i d'aquesta segona vegada a càrrec de Guillem de Viver, que era canonge de Guissona. I la dita d'avui, Ricard, per acabar, ens diu: el febrer és formatger i el març també.
Gràcies, Joan.
Adéu, fins demà.
Directes cap a la una, busquem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. Després la nieve en la COPE, on parlem de moltes activitats. I hores d'ara et dic que la xarxa viària lleidatana només té una afectació, que és la C28, on ja l'ús de cadena és obligatori al port de la Bonaigua.